Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Tal dia com avui de fa 25 anys s'obrien les portes del Museu del Joguet de Catalunya, situat a Figueres. Us explicarem els inicis i parlarem dels projectes de futur d'aquest peculiar museu. Anirem també a la Pedrera de Barcelona per descobrir les pintures d'un artista poc conegut entre nosaltres, el pintor francès d'origen rus Nicolas Destal. I acabarem ballant a ritme dels sons de la salseta del Poble Sec, renovats justament per celebrar el seu 30è aniversari.
Per tocar.
El Museu del Joguet de Catalunya, situat a Figueres, a l'Alt Empordà, celebra avui els seus 25 anys d'història. L'equipament ha anat creixent gràcies sobretot a les donacions de particulars que han decidit prescindir d'una part de la seva infantesa personal per deixar-ne constància a les vitrines del museu. Pensant en el futur més pròxim, el museu prepara l'obertura de noves sales i una d'especial en què els visitants podran jugar amb els elements exposats. Fem ara un passeig pel Museu del Joguet de la mà de la nostra corresponsal a l'Alt Empordà, Iolanda Falcón.
When you wish upon a star, makes no difference who you are.
El 18 de juny de 1982, a les 10 del matí, s'obrien les portes del Museu del Joguet de Figueres amb un visitant. La seva història és la història de moltes generacions de figuerencs, empordanesos, catalans i ciutadans del món, molts d'ells il·lustres, que a través de donacions han volgut immortalitzar la seva joguina en aquest centre de culte a la infantesa. Més de 10.000 joguines en el fons del museu i unes 4.000 exposades, alguna d'elles veritables tresors, com ara l'osset de Salvador Dalí, la seva germana, de qui es va enamorar Federico García Lorca, tal com explica el seu director, Josep Maria Joan i Rosa.
Potser la cosa més extraordinària i més irrepetible amb un altre joguet seria que, a més, ens va cedir una mica més tard dos cartes manuscrites d'en Federico García Lorca, que va conèixer, quan va venir a conèixer la família Dalí, va conèixer aquests dos, se'n va enamorar. De fet, aquest nom de Donocito Marquina li va posar en Salvador Dalí, però, a més, doncs, el seu enamorament era tan fort que li escrivia cartes des de Granada i li deia: ells no t'estimen, jo sí que t'estimo i t'he comprat un bastó per quan siguis vellet. Bé, coses extraordinàries.
Coincidint amb aquest aniversari, el museu ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi 2007, un reconeixement que al seu director li fa una especial il·lusió.
Benvinguts, passeu, passeu.
La Creu de Sant Jordi pel museu ha sigut una cosa sorprenent. Jo primer, quan em van trucar, pensava que feia broma, però no, després vaig veure que tot era molt seriós. I és clar, quan mires el motiu pel qual el govern, que és el màxim guardó que et poden donar al govern català, és aquest, quan mires que acorden donar-ho al museu perquè ha destacat pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de la restauració de la seva personalitat, doncs pensem que sí, que una mica inconscientment, com dèiem, però que hem anat fent aquestes coses.
A més, el primer trimestre del 2008 el museu inaugurarà 3 noves sales més a la segona planta que permetran exposar un total de 5.000 joguines.
La Pedrera dona l'oportunitat de conèixer l'obra d'un pintor desconegut a l'Estat, però que alhora, el seu treball, està considerat fonamental per la comprensió de l'evolució de l'art del segle XX. Es tracta de l'artista rus, establert a França, Nicolas Destal, autor d'una obra abundant, concentrada en només 13 anys, a causa del suïcidi als 41. Segons els crítics, Nicolas Destal va obrir nous camins d'expressió artística, on l'espai i el color són els dominants de la seva pintura.
El contacte amb la tela el perdo a cada instant. El recupero i el perdo. És absolutament necessari perquè crec en els imprevistos. No puc avançar més que d'imprevist en imprevist. Quan percebo una lògica massa lògica, m'irrito i vaig, naturalment, cap a l'il·lògic. És clar que tot plegat no és fàcil de dir. No és fàcil de veure. No hi ha un vocabulari. I per entendre'ns, el sistema mètric de tot això encara estarà per inventar quan jo ja hagi deixat de pintar.
És un dels fragments que va escriure Nicolás de Estal el gener de 1955, tres mesos abans de suïcidar-se, i que defineix l'obra dels últims mesos de la seva vida. El comissari de la mostra, que es pot veure a la Pedrera, el francès Jean-Louis Prat, explica que les peces de l'última etapa artística delaten el moment difícil que vivia l'artista.
És cert que el que es pot veure en les obres de la seva etapa final demostra que Nicolás de Estal passava per un moment difícil. El mateix que li va passar quan va presentar les obres als Estats Units. Però la solitud del creador és una cosa difícil de viure.
La solitud d'un creador és quelque chose de difícil a vivre.
El pintor rus va obrir nous camins d'expressió artística en els quals, segons ha explicat el director de la mostra, Àlex Susana, l'espai i el color van ser les dominants del seu treball, una obra que es concentra en només 13 anys.
Una obra fulgurant, una obra que es gesta durant un període de formació intens, que passa, i després en parlaré, per una estada per terres catalanes i hispàniques de mig any, que passa pel Marroc, però finalment l'obra d'Estal es concentra en 13 anys. 13 anys que basten per situar-lo en un lloc absolutament capdavanter dintre l'escena internacional del moment.
Segons el comissari francès, Estal va saber resoldre la qüestió de l'art modern a la dècada dels 50 i el defineix com el relleu d'Alberto Giacometti.
Comment était-il possible à la fin de la Deuxième Guerre mondiale?
Com va ser possible l'acabar la Segona Guerra Mundial després d'aquella tragèdia? Què es podia fer? Què es podia dir? I això em remet a l'exposició que vaig fer aquí abans, gràcies a Caixa Catalunya, de Giacometti. Crec que estic molt content que Nicolás de Estal ha estat el relleu d'Alberto Giacometti en aquest espai, perquè els dos van saber exposar amb genialitat el problema de la representació, com es pot representar un home i com es pot representar un paisatge.
La mostra, amb una seixantena d'obres, fa un recorregut per la trajectòria vital de l'artista, des de mitjans dels anys 40, passant pel seu retorn a una certa expressió figurativa. Estarà obert a l'edifici de la Pedrera, a Barcelona, fins al 24 de setembre.
Per escoltar.
La Salseta del Poble Sec fa 30 anys. Aquesta orquestra, que va néixer per amenitzar un míting del PSUC en plena transició, ha acabat sent un clàssic de les festes majors i de balls de tot Catalunya. Fa 30 anys es van fer un forat amb un repertori eclèctic, però que va arrossegar molt de jovent per les versions que feien dels Beatles, per exemple, o dels Rolling Stones. Avui continuen en plena forma. Per celebrar l'efemèride d'aquests 30 anys, la Salseta ha tret un CD recopilatori acompanyat amb un DVD i ha complert un dels seus somnis, que l'afamat cuiner Ferran Adrià els dissenyés una salsa especial. De tot plegat n'ha parlat Gonçal Calvo amb Salvador Escrivà, fundador i ànima de la Salseta, en aquest muntatge que ha tingut el control Júlia Paricio.
Anem a cantar tots junts? L'ell company, vinga! Ladies and gentlemen, companys i companyes, necessitem i podem us demanar més que mai la vostra col·laboració. Mans en l'aire i un crit ben fort que ressona. Atenció, ara bé, tots.
S'ha allargat molt i estem molt contents que hagi sigut així. Amb una professió com la nostra, que a vegades és tan precària, a vegades és tan desagraïda, el fet de poder arribar a una fita com aquesta és molt important i per això nosaltres ho volem celebrar i ho estem començant a celebrar per tot el altre. Vull dir que penso que val la pena estar-hi. Silenci. Potser seria haver-se mantingut fidel durant tots aquests anys amb una línia estètica, amb una línia de repertori.
Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar. Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar. El día en que me botaste y dijiste sin piedad.
donar molt importància a la música en directe. Nosaltres sempre hem tocat en directe, no hem portat ni un sol instrument gravat. Desgraciadament això es fa molt, les orquestres de ball això ho estan fent molt, i nosaltres, doncs, mai. Penso que tot plegat fa de que la salseta tingui una idiosincràsia, és bastant genuïna. I això jo crec que la gent se'n dona compte, i a vegades jo ho agraeix moltíssim.
Bueno, volvemos al trópico. A les Antilles. És un rique que es diu sota una palmera i, més a més, ben fumat.
Si truques a casa, si no m'has trobat, si et diuen que me n'he anat.
El contacte amb la gent és molt important, eh? Pot ser un tòpic, tothom potser ho diu, però en el nostre cas dic jo de que és molt important. El contacte humà amb la gent que tens aquí mateix. L'altre dia estàvem a Olot, tenies la gent allà al davant, no? Doncs que et tocava, que tu els tocaves, no? I molts els coneixes, no? I això d'aquí et dona vida, no? Et dona ànims per continuar i perseguir. I tot i que ets més gran, vull dir, 30 anys més es noten a nivell físic i tot això, doncs, però tu, vull dir, la trempera sempre endavant i sempre surt.
Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Forçosament hem de ser eclèctics, és a dir, la música de ball és una música pensada, doncs, per arribar a moltes edats diferents, no? Jo sempre dic que el nostre ambient ideal és l'ambient familiar, i una plaça més que els envelats, fins i tot, no? Popular, obert, gratuït, al carrer. No a tothom li agrada els mateixos estils. De tocar, si cal, un bolero, i si tocar, si cal, un vals, un pas doble o un swing. Les segones parts és sempre la gent més jove. El rock and roll, vull dir, l'ska, el reggae, o sigui, tot aquest ritme més de cara al jovent són molt importants.
It's better hard days
recordo que al principi, doncs, aquestes versions dels Beatles i dels Rollings i dels Creedence, jo penso que vam ser dels primers que ho van tocar en els envelats o a les festes majors. I amb això penso que vam aportar nosaltres per incorporar la gent més jove a les festes majors.
Mira, nena, a mi aquesta nit ta mare la deixes que se'n vagi a dormir.
Hem editat un CD-DVD. El CD l'hem omplert a tope de música. Si caben 75 minuts amb un CD, els hem omplert, i llavors hi han capigut 21 cançons. Les hem triat entre les més importants de la nostra trajectòria. I després al DVD s'hi poden trobar més de 4 hores d'imatges, també d'entre el més significatiu de la salseta d'aquests 30 anys. Coses dels nostres inicis, de finals dels 70 fins coses de l'any passat.
Cuando vamos, dímelo encanto.
I vam dir, bueno, ja és hora que nosaltres, que estem, ja som majors d'edat, doncs puguem tindre una salsa culinària. I llavors ens va presentar la fórmula. Consta de 100 grams de salsa espinaler. La salsa espinaler és una salsa de tota la vida de Vilassar, de Vilassar de Mar, vull dir, molt, molt coneguda, ideal per adobar aperitius. Segon, 100 grams de suc de fruita de la passió. Pot ser el maracuyà. I llavors, el tercer component era sucre morè, 8 grams, un 10%, i després una mica de... El quart era una ratlladura de pell de llima.
Adéu-siau i moltes gràcies. Fins aviat. La salseta del Poble Sec, vagi bé.
Els 30 anys de la salseta del Poble Sec, els 25 del Museu del Joguet de Figueres i la pintura de Nicolas d'Estal a la Pedrera de Barcelona, els 3 arguments d'avui de l'Espai Sentits de Catalunya Informació. L'ha fet possible la realització tècnica de Júlia Aparicio, la producció de Mercè Muñoz, que us ha parlat Marta Romagós en nom de la secció de cultura dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies per la vostra atenció. Si voleu, tornem demà a la mateixa hora.